Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem del cant de la Sibil·la que es portarà a terme durant aquestes festes de Nadal a la Catedral de Girona. També de la decoració amb neules de paper que podrem veure en aquest temple i que havia estat molt tradicional fa forces anys aquí a Catalunya. També tindrem una interessant entrevista amb el pare Caputxí, molt conegut per nosaltres, que és fra Valentí Serra. Molts de vosaltres segur que ja teniu posat el pessebre a casa. Parlarem amb ell d'aquesta tradició. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Donar un vestit al qui no en té, si en tenim dos. Compartir el menjar que tenim amb qui no en té. Gairebé a les portes del Nadal, la litúrgia ens porta a celebrar el diumenge Gaudete, en aquest tercer diumenge d'Advent. El nom ve de la carta als Filipencs, capítol 4, que ens diu: «Viviu sempre contents en el Senyor». Ho repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop. I si el Senyor el tenim a prop, com no hem d'estar contents? Ja som gairebé a Nadal. Els llums inunden els nostres carrers, i amb ells les presses, els encàrrecs, i també per a molts, la nostàlgia i la melangia pels absents, per no tenir allò de més necessari, per la malaltia pròpia o dels propers, i així tantes altres causes de tristesa enmig d'una joia que sembla més general del que realment és. La joia ens ve del Senyor, d'aquest infant que està a punt de néixer de manera discreta, i aquesta joia ha de portar-nos a encomanar-la als altres, com ens diu Sant Pau. La gent ens ha de conèixer com a gent de bon tracte i contenta. Aquests dies moltes iniciatives ens brinden l'ocasió de col·laborar a portar aquesta joia als altres, aquells que no poden gaudir-ne, perquè els manquen moltes coses. És l'ocasió de poder donar un vestit al qui no en té, si en tenim dos, o de compartir el menjar que tenim amb qui no en té. Sempre són bones aquestes iniciatives, i caldria que es transformessin en hàbits. De fet, caldria que ens ajudessin a transformar els nostres cors i fer-nos més solidaris i amatents les necessitats i carències dels altres. Aquest temps de preparació cap al Nadal, aquest camí cap a Crist, ha de ser-nos una oportunitat per a la conversió dels nostres cors. La gent d'aquell temps, del temps de Jesús, vivia en l'expectació. Es preguntava si el Messies no seria Joan el Baptista. Tenia, en certa manera, il·lusió per a rebre el Messies. No l'haurem perdut de nosaltres, aquesta il·lusió? No haurem perdut la joia de la fe? Mirem amb esperança i amb il·lusió cap al futur. Vivim amb esperança i il·lusió aquest camí de l'Advent, per tal que la nostra joia en celebrar el Nadal sigui més plena, més sincera, i brolli de l'interior dels nostres cors. El Senyor és a prop. Cal que això es noti. Cal que es tradueixi en joia, però no pas una joia efímera i passatgera, d'aparador inconvencional. Cal que sigui una joia que mogui el nostre interior, que el mogui l'amor, que mani els nostres cors tot seguint aquell manament, que el qui serà un infant feble, desvalgut i anònim ara, ens donarà quan la seva passió s'apropi. Estimeu a Déu i als altres. El missatge del Nadal és la joia, i no hi pot haver joia sense amor, sense estimar. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Música. El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Bon dia, mossèn Miquel Àngel.
Bon dia, Àngel.
Quan vulguis.
Estem en advent, temps d'esperança, però realment hi ha molts motius per la desesperança. Però si ho mirem a fons, veurem que l'Evangeli, la millor notícia, segueix sent per als pobres. Per tant, aquí radica la nostra esperança, i especialment la d'aquells que tenen poques esperances per aquest món. Fixem-nos que no són pas el César ni les autoritats religioses els qui es veuen envoltats de la glòria del natalici del rei de l'univers. Són els pastors de la intempèrie. Són ells els qui escolten, primerament, la bona nova de la pau. A l'Evangeli no tenen ni nom propi. Personifiquen els que no són importants, la gent petita que no compta els ulls del món. I alhora són el símbol dels únics que esperaven en la llarga nit de la humanitat que canvies un dia la seva situació. Si passem a l'Evangeli de Lluc al de Joan, canvia el llenguatge, però no pas el contingut de fons. En el pròleg de Sant Joan, diu, el qui és la paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres. Literalment, el terme grec que traduïm per habitar és plantar una tenda, acampar, que és ben diferent d'instal·lar-se, de residir. La tenda és una cosa fràgil. El qui acampa no es protegeix amb portes blindades ni amb alarmes. La seva única defensa és confiar que la seva mateixa vulnerabilitat i pobresa el defensaran de qualsevol atac. Algú va viure així entre nosaltres. En aquest món de magnats, milionaris, guapos i famosos, la millor notícia segueix sent per als pobres.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El dilluns 23 de desembre tindrà lloc a les 5 i a les 7 de la tarda la representació del Cant de la Sibil·la a la Catedral de Girona. Tenim a l'altre costat de la via telefònica Joan Pinya, que és el conservador de la Catedral de Girona. Benvingut, Joan, bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. El Cant de la Sibil·la és un cant, doncs, ancestral. Parla'ns una mica en què consisteix aquest cant, què significa, és típic, sobretot de la nit de Nadal. Joan, tu mateix.
Exacte. És tot aquest, tots aquests actes que en diem paralitúrgics, que, o sigui, que no deixen de ser actes que es celebren en el temple, però que no formen part de la litúrgia. No? I el Cant de la Sibil·la era un dels grans exemples que a la nit de Nadal es representava. I, bàsicament, una sibil·la és una profetessa del món romà que, en el moment en què els cristians entren en joc, veuen que moltes d'aquestes profecies que feien, aquestes romanes, o, per tant, paganes, per ells, que es podien cristianitzar. I, per tant, van, diguem-ne que, com aquell qui diu, acceptar moltes d'aquestes profecies, però les van aplicar en clau cristiana. I d'aquí que trobem, no?, que una profetessa romana, una profetessa pagana, que protagonitzi un acte a dins d'un temple cristià, no? Perquè en realitat aquesta profecia que ens canta es pot llegir en clau cristiana, que bàsicament és un cant al fi dels temps.
De quan data el cant de la Sibil·la?
Doncs no tenim un origen concret, però sí que sabem que en època medieval ja es cantava, si no a tots, a molts dels temples cristians.
Després, arran del Concili de Trento, al segle XVI, a meitat del segle XVI, en alguns llocs es va prohibir el cant, i en alguns llocs, com per exemple a Mallorca i l'Alguer, es va conservar, no, el cant?
Exacte. És com molts actes d'aquests prelitúrgics que es van mantenir, que en realitat van ser que no van fer cas del Concili de Trento. No? El Concili de Trento intenta acabar amb tota aquesta prelitúrgia, no?, per considerar-la que no s'avenia a fer-la dins dels temples, quan en realitat són actes catequètics d'una gran potència. Però bé, si més no, en aquell moment no es va considerar que no s'hi avenien, però hi ha llocs com, per exemple, això, Mallorca, a l'Alguer, tinc entès que a Blanes, en el nostre bisbat, també es va mantenir, i així també com altres actes. Per exemple, els misteris d'Elx, famosos, també són una... això, que no es van acceptar, que no es van aplicar les normatives de Trento i van perdurar aquests actes.
La representació del cant de la Sibil·la serà, ho hem dit al principi, el dilluns 23 de desembre a les 5 i a les 7 de la tarda. És gratuïta l'actuació? S'ha de treure entrada? Com va?
És gratuïta, com normalment fem aquí, però sí que s'ha de fer una inscripció. Això, si entren a la pàgina web de la catedral i van a l'agenda, veuran l'acte, i ara ja mateix tindran el link per entrar a la pàgina web de reserves d'entrada.
Qui representa, qui cantarà el cant de la Sibil·la?
Mira, doncs per això contem amb la participació d'una entitat que són els gironins, que és una coral infantil de la Polifònica de Girona, i sempre és un d'aquests nens o nenes que serà qui protagonitzarà i farà aquest rol principal de Sibil·la, que l'engalanarem, utilitzarem una capa antiga que tenim a la catedral, la capa de la Mare de Déu, que sempre llueix molt i ens alegrem molt de poder-la continuar utilitzant en aquest acte, i la resta de coral també acompanyarà aquest solista.
Per altra banda, es recupera una tradició ancestral catalana, que és la d'engalanar la catedral de Girona amb neules de paper, una tradició perduda a la ciutat de Girona, però que havia tingut molta força durant segles arreu de les comarques gironines. Antigament, aquestes neules no eren de paper, no? Eren de farina, com es fa gastronòmicament parlant, no?
Mira, hi ha un fet molt, molt curiós, no?, que és les neules, perquè es diuen neules, no? I sempre penses, i què té a veure amb la neu, no?, aquesta pasta enrotllada. Bé, és que en origen sí que tenien forma de flocs de neu, perquè en origen eren rodons, en origen no s'enrotllaven. I llavors aquestes galetes, no?, també s'utilitzaven per decorar els temples, no?, penjant-les com si fossin blocs, flocs de neu, i es feien, clar, la diferència de les neules amb altres pastes era justament que les neules eren dolces. Perquè què passa? Per exemple, els motlles que tenim per fer hòsties antigues, aquests motlles medievals, els hosties, que se'n diuen, també es poden dir neulers, perquè les neules s'hi feien també en aquests motlles. La diferència és que les neules eren amb pasta dolça, en canvi les hòsties eren amb farina i aigua només. Però sí, eren fetes d'aquesta pasta de galeta. Ara avui dia la tradició ja els ha portat a fer-les de paper. I hi ha autèntics artistes a l'hora de fer les neules i ens alegrem nosaltres de poder recuperar aquesta tradició i engalanar la catedral. I d'aquí que haguem cridat aquesta participació popular a ajudar-nos.
I a partir de quan es podrà veure la catedral de Girona engalanada amb aquestes neules de paper?
Mira, nosaltres ara per ara hem ofert que tant a la botiga de la catedral com a la llibreria del Bisbat hi ha les cartolines perquè la gent els pugui agafar i els pugui retallar, i fins i tot també tenim moltes escoles que ja estan participant. I donem fins a data límit per entregar les neules ja retallades el dia 16.
Per tant, són les escoles de la ciutat de Girona que faran aquests dissenys que després es penjaran a dins de la nau de la catedral.
Bueno, nosaltres ho hem ofert a les escoles del Bisbat de Girona. O sigui, ho hem extès a que puguin participar totes, i també gent a nivell individual, si volen venir-les a buscar a la botiga de la catedral o a la llibreria diocesana, també les poden retallar. El dia 16, en principi, ja les tindrem totes, que és la data límit per entregar-les, i a partir d'aleshores ja començarem a penjar-les, per tant, per tenir-ho a punt pel dia del cant.
Per tant, a partir de la setmana que ve ja es podrà veure la catedral de Girona a l'interior engalanades amb aquestes neules de paper.
Exacte, el dilluns mateix no, perquè és quan les recollim, però contem que això, que a partir de mitja setmana ja poder-les anar penjant i engalanant.
Doncs recordem l'actuació del cant de la Sibil·la el dilluns 23 de desembre, ens queda ben bé una setmana, a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre, amb la participació de Gironins, que és la coral jove de la Capella Polifònica de Girona. També hi haurà, tinc entès, la Copla de Ministrers de Girona i l'organista Pau Riuró.
Exacte. Entre tots faran tot l'acompanyament musical i realment quedarà un acte molt lluït.
Doncs gràcies, Joan Pinya, per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit amb aquesta iniciativa.
Gràcies a vosaltres per la difusió.
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Aquest diumenge, dia 15, es porta a terme a Olot, a la Basílica de Sant Esteve, a les 11 del matí, una missa amb motiu del Dia del Pessebrista. Tenim a l'altre costat de la via telefònica el pare Valentí Serra, el pare caputxí Valentí Serra, amb el qual parlarem una mica del pessebre i també d'aquestes tradicions de Nadal que tenim ja aquí amb nosaltres. Benvingut, pare Valentí, pau i bé.
Dius guard ben trobat.
Ben trobat, pare Valentí. Un honor, eh? Com sempre, parlar amb vostè.
Un goig de sentir-vos, a sentir gent de Girona.
Molt bé. El pessebre, bé, hi ha moltes persones que ja el tenen posat, el pessebre. Quin és el moment que hem de col·locar el pessebre, pare Valentí? Hi ha un dia aquí concret? Perquè a Barcelona diuen per la Puríssima, altres per Santa Llúcia. Aquí a Girona tothom el fa quan vol.
Sí, un dia concret es pot, no hi és, hi ha una tradició. O es pot començar fins i tot a fer-lo el dia de Santa Caterina, que és és el dia 25 de novembre, que és un mes abans de Nadal, que és quan es feia el tast de les primícies, el que es menjaria per Nadal, feia com un tast i es preparaven els torrons. En alguns llocs ja feien el pessebre. Però és costum de fer-lo una vegada, doncs, entrat ja a l'Advent, entre la Puríssima i Santa Llúcia, sobretot, sí.
Com ha de ser el pessebre, pare Valentí? Ha de ser molt gros?
El pessebre, com a art efímer, espontani, i que cada any, doncs, el renovem, sobretot pel que significa, no?, que és com un memorial que el fill de Déu entra a les famílies, no?, el pessebre casolà. N'hi pot faltar, evidentment, doncs, el naixement, que és el fonamental, el misteri, no? Després, a partir d'aquí, cadascú, cada família, en funció, doncs, de l'aixovar que tingui de figures, n'hi posarà més o n'hi posarà menys. És important, doncs, que hi hagi alguna figura que adori, doncs, ja sigui, doncs, un pastor, ja siguin els reis. És important, doncs, que de situar-hi en la mesura dels possibles aspectes de la vida, doncs, quotidiana, perquè, doncs, el pessebre entra en la nostra història, en les nostres comarques, en les nostres vides, i d'alguna manera el pessebre, doncs, afecta, doncs, no ens deixin diferents la llengua del fill de Déu, no? I entra en la nostra història, i per això, doncs, apareix la vida quotidiana del pessebre.
Hi ha alguna figura catalana, pròpiament dita catalana, deixant de banda el caganer?
Bé, el caganer no és una figura típicament catalana, perquè també es troba... El caconer es troba, doncs, a Nàpols i es troba també, doncs, a Múrcia, els cagones, no? No és és una figura que han enfatitzat, doncs, molt últimament, i han donat un relleu excessiu que sembla, doncs, el protagonista del pessebre, quan es col·locava, sempre es posava en un lloc, doncs, molt discret, i que podia ser, doncs, una al·lusió, no?, a la realitat de l'encarnació, que Déu s'ha fet Déu i home veritable, o bé que la femta, doncs, ajuda, doncs, a donar fecunditat a la naturalesa, que va revertint cada any i podem fer el pessebre. Tindria moltes explicacions si es busca simbolisme en el caganer, no? Però jo crec que s'ha, doncs, enfatitzat en excés i s'ha convertit, doncs, en un negoci, no? Un negoci i en una cosa força, força grollera, que desentona, doncs, l'espiritualitat del pessebre. Si es posa, s'ha de posar, doncs, en un lloc, doncs, discretet i no donar-hi, doncs, tant de relleu. L'origen estaria en aquestes rajoles d'oficis i de costums que hi havia a les cuines antigament, i que d'aquí n'han sortit figures de pessebres, no? Doncs, la filadora, la rentadora, el que escorxa, doncs, un conill, doncs, això que estan les rajoles catalanes, també hi havia el caganer, doncs, també va entrar el pessebre, no? Aquells que feien, doncs, figuretes de sants i després figures de pessebre, quan es van convertir en una necessitat perquè la gent volia fer el pessebre, van crear allò que tenien, doncs, com a referent iconogràfic, allò que tenien, doncs, a la cuina de casa o al taller, no? Una figura típicament catalana, doncs, sí, doncs, és aquell pastor que bufa el foc de l'Anunciata, és una figura típicament catalana del naixement nostre, i aquell pastor que també està a l'Anunciata, que fa l'allioli, i que d'alguna manera, doncs, són com una mena de figures de contrast, no? Mentre els àngels de Déu, doncs, anuncien la notícia del naixement, i alguns pastors hi són sensibles i van adorar, altres, doncs, segueixen amb la vida quotidiana com si no passés res, no? Bufant el foc, fent l'allioli i anar seguint amb la vida de cada dia. Que, de fet, és el que va passar, no? Que no tothom va ser sensible a la vinguda del fill de Déu.
Sobre això del caganer també hi ha una teoria que diuen que el posaven les classes populars baixes de la societat catalana, societat de classe mitjana, millor dir, classe mitjana baixa, per contrarrestar els pessebres de les classes benestants i riques de Barcelona. Llavors deien, doncs, posem aquesta figura del caganer.
Però vaja, diria que sí, no, aquesta interpretació no la veuria així. Ja, no.
Hi ha
entre tota la vida quotidiana i també entre doncs, aquesta cosa, doncs, una mica com a contrapunt el sobrenatural i com a... Però com un lloc discret, eh? Aquesta èmfasi que s'ha donat és desmesurada, eh? No té cap mena de sentit i ho trobo baix, ho trobo fora de lloc, eh? Molt fora de lloc.
On s'ha de posar el pessebre, pare Valentí? A l'entrada de casa, al menjador, on? A la cuina?
A veure, hi ha llocs que el posen justament doncs, a l'entrada de les cases com a lloc, diguéssim, emblemàtic de benvinguda, d'acollida, i també doncs, perquè doncs, el veïnat el pugui veure, el pugui visitar. Doncs, anys enrere era un costum no, d'anar a veure pessebres, i molta gent els feia doncs, a l'entrada de casa, un pessebre doncs, de dimensions doncs, força considerables. No? Però també és un costum de fer-lo doncs, en un lloc eminent del menjador, de la casa o del mas, i que d'alguna manera doncs, seria com una mena d'al·lusió a aquells antics altars que venien del paganisme, no? Dels romans, que en aquesta època doncs, també guarnien les cases amb verd, doncs, com amb plantes, diguéssim, que no fossin de fulla caduca, que recordessin la immortalitat, i feien doncs, aquell altaret a dins del menjador, amb llums, i alguns diuen que aquest pessebre posat a dins de la llar seria com una mena d'al·lusió o pervivència d'aquests altars doncs, de l'antiga tradició romana. No? Una continuïtat d'aquests lararis romans, que, doncs, com deien, en temps d'hivern les llars romanes doncs, les guarnien amb verd i il·luminaven l'estància principal en candeles, doncs això seria una mica doncs, com el nostre pessebre, també, no?
I quan s'ha de treure?
Bé, segons la tradició, és per la Candelera, tot i que també ja doncs, en l'antiga tradició litúrgica abans del Vaticà II hi havia indrets que ja traien el pessebre després dels Reis, és a l'Epifania ja el traien. La tradició és per la Candelera, la tradició. Ara, actualment, doncs, que d'alguna manera doncs, ha canviat una mica la dinàmica del calendari, s'acostuma doncs, també doncs, a treure quan s'acaba el temps de l'any, doncs, després del baptisme del Senyor, doncs, el pessebre doncs, ja se sol treure.
La Candelera és el 2 de febrer, eh?
2 de febrer, sí.
Hi ha algunes cases que el nen Jesús no el posen fins al 24 al vespre.
Bé, és clar, és que això és que s'hauria de fer així, no? El pessebre té una vida i té un moviment i a poc doncs, van apareixent les figures, no? Primer apareix, si es tenen, esclar, primer doncs, apareixen les figures de Josep i Maria que van a buscar doncs, estatge fins que arriben a Betlem. Quan arriben a Betlem doncs, es posa la Josep i Maria i el mòbil la mula esperant doncs, que vingui la nit de Nadal per posar l'infant. Després hi arribaran els Reis. Després per Sant Antoni tots els animals del pessebre es col·locaran davant de l'infant just perquè també el volen adorar. Quan comença la setmana dels barbuts es neva el pessebre, figures que se'n mouen. Hi ha com una vida i un dinamisme del pessebre. El pessebre no és, com ara molts l'entenen, com una mena de diorama estàtic no? i artístic, no? que va ser doncs, una època no? i un moviment en el pessebrisme, que ve el que diuen l'Escola de Barcelona, aquests diorames, molt bonic, molt estètic, molt equilibrat, molt afinat, moltes perspectives, una cosa preciosa, però no és el pessebre popular viu que t'entra el misteri, podríem dir, una representació del misteri de Déu a dins de casa, que t'entra el naixement de Jesús en la vida quotidiana, en el teu paisatge, amb les figures de la teva indumentària, que hi ha un moviment que hi participen els infants, els grans, la família, una cosa viva. En canvi, doncs, el diorama sí és molt bonic per veure, però té aquesta vida i aquest moviment d'un pessebre autèntic, popular.
Per tant, els Reis també els hem d'anar movent de mica
en mica? També es mouen els Reis, es van movent, eh? Apareixen després dels Sants Innocents, apareixen doncs, abans dels Sants Innocents apareixen els Reis i llavors els Sants Innocents es van acostant, s'acosten ben bé a l'estel, després fugen, hi ha un moviment en el pessebre i tant.
Doncs, pare Valentí Serra, pare Caputxí, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Sí,
companys, i us animo a fer el pessebre, ho diu el Sant Pare en aquella exhortació apostòlica tan bonica que va signar Greccio, que els llocs on s'ha perdut que es recuperi, i els llocs on es fa que no es perdi, i que els grans instrueixin els minyons en això tan bonic de fer entrar Jesús a la nostra família, donar-li acolliment amb el nostre pessebre familiar.
Gràcies, pare Valentí Serra. Bon Nadal, bones festes.
Vinga, bones festes a Girona. Pau i bé.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Ho hem escoltat ara fa pocs instants. Dia del Pessebrista, aquest diumenge a Olot. Missa a les 11 del matí a la Basílica de Sant Esteve. Més actes aquest diumenge a plec de la Mare de Déu d'Esperança de la Canya, Sant Joan les Fonts. Missa solemne a les 12 del migdia, presidida pel nostre bisbe Octavi. Recés d'Advent de l'arxipressat Farners Montseny. A 4:45 de la tarda, la Fraternitat de les Clarisses de Vilobí. Mossèn Jordi Reixac pronunciarà la conferència Camins d'Esperança, signes per viure el jubileu. Anem a fer un repàs als actes més importants per a la propera setmana. Dimecres 18, Festa de la Mare de Déu d'Esperança, Cadaqués, a 11:15 del matí a la parròquia, presideix el nostre bisbe. També la Festa de la Mare de Déu d'Esperança de la Canya, Sant Joan les Fonts, també ho celebren el dimecres, a part del diumenge, a 4:00 de la tarda, missa, després coca per tothom. Un acte que ja fa molts d'anys que se celebra, els 10 minuts de silenci per sentir el Nadal. Serà el proper divendres a 6:00 de la tarda al punt de trobada de la Rambla de Girona. Un espai de presència i reflexió per a trobar el sentit del Nadal més enllà dels reclams comercials i sentimentals. Organitzen Justícia i Pau i Pastoral Obrera. També divendres, concert de Nadales a la Catedral de Girona. Actuació del cor Sol i Gent de Fornells de la Selva, a 7:00 del vespre. Avancem actes per al proper dissabte, dia 21, recés d'Advent per a joves, amb el lema Vine a viure l'alegria de l'Advent. En vàrem parlant la setmana passada, de 10:00 del matí a 6:00 de la tarda, a la parròquia de Massanet de la Selva. Més informació a totes les parròquies. També el dissabte de la setmana que ve, quina solidària en favor a Càritas diocesana al pavelló de Sant Josep de Girona, de 8:00 a 11:00 de la nit. I missa a 8:15 del vespre a l'església parroquial de Calonge, presidida pel nostre bisbe i concelebrada pel bisbe de la diòcesi de Santa Rosa de Lima, a Guatemala, Monseñor Cayetano Parra. Us avancem, amics i amigues, que la propera setmana tindrem un programa especial de Nadal amb el nostre bisbe Octavi. Parlarem del Nadal, com vivia abans el Nadal, quan era jove, com hem de viure el Nadal ara actualment. Escoltarem Nadales, crec que serà un programa fratern, per viure'l també amb tots vosaltres, per viure també aquestes festes. Per tant, no us perdeu el programa de la setmana que ve, dedicat al Nadal, amb el nostre bisbe Octavi.
Tots els que fem aquest programa us desitgem un bon Nadal.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 15 de desembre. El text és escrit per mossèn Joan Naspleda. L'escoltem en la veu de Narcís Carreras.
En aquest temps d'Advent ens veiem acompanyats pels homes i dones de fe de l'antiga aliança. Així Joan Baptista se'ns presenta com el darrer profeta. En el desert de Judà, a la riba del riu Jordà, anuncia la proximitat d'un judici amb la imatge del blat batut a l'era, el blat cap al sac i la palla al foc. És per això que se li acosten tots aquells que es veuen moguts per la inquietud de com han de viure d'una manera autèntica. La resposta de Joan fa entreveure ja els ensenyaments de l'Evangeli de Jesús. Compartir, actuar amb justícia o sense violència. La bona nova comença a obrir-se pas. És el moment de l'exigència ètica. És el moment del baptisme amb l'esperit i amb foc. És el temps de noves valoracions a la llum de qui ve de dalt, del que ja s'acosta.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.